A Formentera ens agrada fer esport. Ja fa una setmana que som en fase 1 de desescalada i no ha set estrany veure ciclistes a la carretera, corredors i fins i tot gent practicant kitesurf o l'esport de la natació a les nostres platges. Quant a les disciplines que necessiten per la seva pràctica, instal·lacions esportives com ara la piscina o les pistes de tennis i pàdel, des del Consell ja s'ha anunciat que s'aniran obrint gradualment, però encara no sabem ben bé quan. Així i tot, els esports, sobretot en grup, s'hauran de practicar d'una manera diferent mentre no es trobi una cura per aquesta Covid-19. Per parlar-ne, donem la benvinguda al de Farafara, en Carles Gunyalons, director general d'Esports. Molt bon dia, benvingut a Ràdio Illa, senyor Gunyalons.
Bon dia, moltes gràcies.
A veure, pel que fa a l'obertura d'espais per practicar esport, estem parlant, diguem-ne, dels principals, no? Ja, o sigui, pistes de tennis, pistes d'atletisme, el més fàcil, diguem-ne, d'obrir o el que és més raonable obrir en aquest primer moment de la desescalada. Quins protocols s'haurien d'aplicar i a partir de quan?
Bé, en principi, segons l'ordre que va sortir aquest dissabte passat, doncs a partir d'avui ja se podrien començar a obrir aquestes instal·lacions que comentaves a l'aire lliure, com poden ser les escaleries, una pista de tennis, una pista d'atletisme. Evidentment s'han de seguir tots els protocols sanitaris que evidentment s'estableixen, i sí que volia donar un missatge també de prudència, perquè el fet de que se pugui obrir a partir d'avui no significa que s'hagi d'obrir. Ah. Entenem que s'ha d'obrir a partir que se pugui garantir la salut dels esportistes.
Aquí també entrarien les pistes de pàdel?
Bueno, les pistes de pàdel exterior sí, pistes de pàdel indoor no.
D'acord, sí. En aquest ben entès, diguem-ne, de les exteriors.
En cas... pàdel hem d'especificar també que en aquest moment s'estaran de pàdel 1 contra 1, que sabem que és un tant per cent molt, molt petit, però per ara l'activitat de pàdel hauria de ser 1 contra 1 d'entrenament o de partit 1 contra 1. 2 contra 2 per ara no s'aprova en aquesta fase 1.
D'acord, queda entès.
És la major part del pàdel, és 2 contra 2, com tots bé sabem.
Sí, sí. Com s'han d'organitzar les instal·lacions esportives per evitar possibles contagis entre els usuaris? O sigui, aquestes pistes de tennis o de pàdel per fer 1 contra 1 o d'atletisme que comencin a funcionar, com s'hauran de disposar perquè siguin segures?
Sí, aquí hi ha una sèrie de protocols sanitaris. També nosaltres hem fet arribar una informació en aquests diferents consells perquè ho facin arribar també en els ajuntaments. I, evidentment, estan xerrant les mesures que tots coneixem del tema de mans, en alguns casos el tema de la mascareta en el cas dels treballadors si no poden assegurar estar a menys de 2 metres de distància. Per l'activitat física, la mascareta en principi no, per una qüestió també evident, però sí mantenir sempre aquesta distància. En tot cas, el que sí que està clar que són sempre activitats individuals i sense contacte. Sempre una major distància de 2 metres per poder assegurar que no hi hagi aquest contagi. A part d'altres protocols, a l'entrada, a la sortida, si pot ser una entrada i una sortida diferent, bé, tota una sèrie de mesures per evitar aquest possible contagi.
Qui controla aquestes mesures que es compleixin efectivament?
Bueno, en aquest cas entenem que han de ser els que controlin en les cas d'instal·lacions públiques els titulars de les instal·lacions. En aquest cas, si és una instal·lació pública municipal, pues, hauria de ser l'Ajuntament. En el cas del govern, per exemple, en el cas del Centre de Tecnificació Esportiva a Príncep d'Espanya, pues, som nosaltres els titulars, per tant, nosaltres som els encarregats de fer aquest seguiment. I per part, evidentment, després de instal·lacions privades, els titulars haurien també d'encarregar-se d'aquest seguiment.
I qui ho paga? O sigui, qui paga aquestes mesures, diguem-ne, tan extraordinàries i que responen a la crisi sanitària, però que tenen un cost, òbviament?
Sí, no, evidentment aquí, en quatre instal·lacions s'estaran de titular, nosaltres sí que estem estudiant en alguna subvenció nostra de cara, per exemple, a les federacions que hi pogués haver alguna part per tema de material sanitari. És un tema que està en estudi i mirem, veurem a veure si ho podem concretar.
Bé, haurem de practicar esport amb mascareta o altres proteccions, no sé, guants... Què hem de tenir en compte?
Bé, en aquest cas, en el cas dels esports, per exemple, si tu jugassis a bàsquet, ara, sí. Per exemple, el que podries fer és una activitat de tir, no?, individual, però no podries jugar amb un company perquè estàs intercanviant una pilota. Quan se jugui tennis, per cert, clar, també un dels temes amb els que s'haurà d'anar molt alerta és en la manipulació de la pilota. El tema dels guants és una opció. També una altra opció seria que una persona només tocasse unes pilotes determinades, que també hi ha protocols, per exemple, d'esports de raqueta que estan treballant també en aquest sentit, que també seria interessant. El que no hi pot haver és una manipulació sense guants, en aquest cas, una manipulació del mateix objecte per les mateixes persones durant una activitat. I en el final de l'activitat, l'objecte que sigui, una pilota de bàsquet, per exemple, s'hauria de desinfectar si després, més endavant, l'ha d'utilitzar una altra persona.
Clar, estava pensant en això de manipular les pilotes entre dos jugadors de tennis, que poden estar molt separats en lo gran que és una pista de tennis, però en canvi, clar, quan fa el servei un o fa el servei l'altre, han de tocar la pilota amb la mà, no?
Sí, aquí evidentment s'està també siguent bastant creatiu. Hi ha protocols de tennis, de pàdel, on els quals, per exemple, s'enumeren les pilotes o inclús hi podria haver pilotes de colors diferents, de tal manera que, tot i que no sigui molt còmode, cada jugador només toca unes pilotes determinades. Evidentment, no és una situació confortable, perquè suposa unes situacions estranyes, però en aquest moment seria una de les possibilitats.
Bé, respecte a les entitats esportives, moltes d'elles es troben en situacions econòmiques molt delicades i agreujades en alguns casos, com és el cas, per exemple, de la Societat Deportiva Formentera per aquesta crisi sanitària. Es preveuen ajudes especials per als clubs esportius que han hagut d'aturar activitat i també ingressos, òbviament?
Sí, està clar. No, evidentment, primer de tot entendre les situacions que evidentment afecta tots els àmbits i també afecta en el sector esportiu. Nosaltres, la primera part a nivell econòmic era el nostre objectiu principal, diguéssim, assegurar i garantir que les subvencions d'aquesta temporada s'anaven a poder donar, a poder pagar sense problemes. Això en aquest moment ja podem dir que ho podran garantir. Ara vendria una segona fase, que seria, evidentment, començar a xerrar dels pressupostos de la temporada aquí ve i no descartar també la possibilitat de que hi pogués haver alguna ajuda especial, si és possible. Evidentment, tot això està en estudi.
Bé, aquests dies hem vist també alguns ciclistes, alguns d'ells ho feien de forma, pedalaven de forma individual, altres anaven en grup. És una pràctica correcta anar en grup? Han d'anar separats? Com va això?
Bueno, en aquest moment, els ciclistes, lo recomanable seria que anessin fent una activitat individual. Vull dir, el que sí que s'hauria de complir és sempre activitat individual sense contacte físic. Aquest hauria de ser el requisit que hauríem de seguir tots. També hi pot haver activitat per parelles, com un partit de tennis, com dèiem, perquè sí que s'assegura una distància de seguretat òptima. Per tant, en principi, haurien d'anar separats.
I pel que fa als ciclistes, hi ha alguna distància recomanada? Es parlava allò dels 15 metres, no?, entre ciclista i ciclista...
Clar, en el cas de ciclista el que va passar és que, evidentment, si estan molt aferrats, és de darrere, rep lo de davant, com és normal. Per tant, aquestes distàncies que tu dius, com a mínim, serien recomanables.
I en el cas dels runners, no?, els que corren, també estarien parlant de la mateixa distància, pot ser una mica menys...
Sí, s'aixarra de com a mínim 6 metres, en aquest cas. Sempre, de totes formes, el mínim és un mínim. Entenem que si pot ser, hauria de ser bastant més.
Bé. Per cert, el clor de l'aigua de la piscina actua com a desinfectant víric, això és el que apunta recent informe del CSIC. Això vol dir que les piscines també no trigaran gaire en obrir-se?
Bueno, el tema de les piscines sí que és un tema que entenem que s'ha de treballar. Com sabeu, s'esclouen en aquest moment segons l'ordre de dissabte, a excepció de centre del rendiment, en aquest cas de centre de tecnificació. El problema en aquest cas en les piscines és el tema dels vestidors, que sí que s'hauria de passar per els vestidors. En tot cas, en el cas de les Illes Balears, nosaltres sí que defensam que aquest tema també, amb un protocol sanitari adequat, s'hauria de poder obrir el abans possible. També comentar-te que precisament la setmana passada, en les reunions que van tenir amb el Consell Superior de Deportes, varen demanar un suport específic per al cas de Formentera, tenint en compte que s'havia anticipat en aquest cas la fase 1.
Un suport específic en quin sentit?
La setmana passada un suport específic per poder, dins la fase 1, tenir més respostes, tenint en compte que encara no teníem una ordre. No? En tot cas, crec que l'autoritat de Formentera del Consell van actuar amb prudència, que és el que en aquest moment entenem que és el que s'havia de fer.
Bé, no sé si també pels usuaris o pels responsables de clubs esportius d'àmbit formenterer, no? que tinguin dubtes i vulguin saber doncs, quins protocols es poden aplicar, quines són les instal·lacions que poden obrir, quines no, com s'ha de jugar al pàdel, com s'ha de jugar al tenis, etc etc. Hi ha alguna web, alguna base de dades on puguin consultar tot això?
Sí. Mireu, això hem de tenir molt clar i recordar tots que, evidentment, seguim en una situació d'estat d'alarma, per tant, seguim amb aquest comandament únic. Nosaltres sí que vam tenir la setmana passada, quan tot, una reunió amb el Consejo Superior de Deportes i vàrem demanar, com també altres comunitats autònomes, una major comunicació, major coordinació i major participació per part de les comunitats autònomes. Pareix que la cosa s'està començant a reconduir una mica en aquest sentit. A partir de les nostres demandes hi va haver un document de resposta de preguntes freqüents i ara mateix s'està treballant per part del Consejo Superior de Deportes en la col·laboració nostra de les comunitats autònomes. Nosaltres a la vegada també estem en contacte directe amb els consells per un document de preguntes freqüents que esperam que surti el més aviat possible, tal vegada inclús durant el dia d'avui.
Esperem que així sigui, perquè bé, dubtes no són pocs.
És evident.
Bé, i escolti'm, de cara a la fase 2, ja sabem que tot això són previsions, que hi ha una incertesa constant, i de fet hem anat aprenent doncs, que el que es diu avui demà és corregit i l'endemà també acaba de ser esmenat. O sigui que bé, però bé, en principi, a partir de la fase 2, en què Formentera, recordem, hi entrarà el pròxim dilluns d'aquí una setmana, quines són les novetats que es preveuen que arribin a la nostra illa?
Bueno, aquí és un tema que demà tornem a tenir nosaltres una reunió amb el Consejo Superior de Deportes i se treballaran dues coses. Una, dubtes que encara hi pugui haver respecte a la fase 1 i també propostes de cara a la fase 2. Nosaltres, com dic, vam demanar més coordinació, més comunicació i també informació més clara abans, perquè el que tu deies, hem d'evitar aquestes contradiccions, aquest buits i aquestes preguntes sense resposta que hi ha i ho hem de fer el abans possible. Tornarem a demanar un suport específic de cara a Formentera, precisament perquè Formentera pot entrar abans, com tu deies, a la fase 2 i esperant tenir aquesta resposta. El problema és que si s'entra en una fase i no s'ha publicat un ordre respecte a aquesta fase, la informació que se té és una no informació i, per tant, realment se fa molt complicat.
Clar, així és, clar. És una mica com tirar-nos els lleons, no? Vull dir, anem a una fase 2 i no tenim normativa aplicable.
Exacte, efectivament, per això lo de la petició específica, repeteix, d'un suport específic en aquest cas per part del govern central.
Bé, hem perdut la connexió amb el senyor Gunyalots, no sé si podem reprendre-la, ara la reprendrem, són les 9:37, les 4:37, això és el de Farah Fard de Ràdio Illa. Recordem el senyor Gunyalons, ens està parlant de l'àmbit esportiu, ell és director general d'esports del govern de les Illes Balears i ara justament estàvem intentant projectar com seria aquesta fase 2 a Formentera a partir del pròxim dilluns, que és quan està previst que comenci a la nostra illa. A veure si podem tornar ara sí aquesta connexió telefònica amb Carles Gunyalons. Recordem que portem ja més de 9 setmanes fent ràdio confinada,
bon
és a dir, tot per via telefònica o telemàtica. Ara sí que el tenim aquí, el senyor Gunyalons. Perdoni, que l'hem perdut, eh?
Sí, perdoneu.
No, ens preguntàvem què podem imaginar d'aquesta fase 2. Per exemple, aquí que hi ha molta afició a la caça i la pesca, sabem que en principi la caça i la pesca esportiva estaran autoritzades a partir de la fase 2. Ho pot confirmar, això?
Bueno, això és el que ens estan dient en aquests moments i el que hi ha en el requadre famós de desescalada. En principi sembla que sí.
Bé, i alguna altra novetat respecte a la fase 2 que puguem esperar?
Nosaltres, clar, hi ha les informacions de requadre desescalada que se van publicar aquest dia que va fer la declaració inicial sobre el pla de desescalada el president del govern. Aquelles són les informacions que tenim ara. Per tenir un major nivell de concreció, volem esperar a la reunió de demà, a la qual començarem a xerrar d'una forma més concreta sobre aquesta fase 2.
Bé, com deia el filòsof, solo sé que no sé nada, no?
Pues en aquest moment, desgraciadament, estem un poquet en aquesta situació. Repeteix, entenem que a poc hem de reconduir la situació a una situació en què les comunitats autònomes tinguin més participació i més capacitat de decisió, perquè entenem que això serà més efectiu per als ciutadans de les Illes Balears.
Sí, però de moment el comandament únic sembla que és un tema inamovible, eh?
Per ara sí, però per això ho estan demanant nosaltres i no només nosaltres, altres comunitats autònomes, que se pugui començar a reconduir això, mai més que res per una qüestió d'eficàcia.
Sí, no, i al final també qui ha de fer complir aquesta normativa al final són les comunitats i els ajuntaments, no?
Efectivament, al final els que coneixen més la realitat territorial crec que poden treballar d'una forma més eficaç. En aquest cas, primer a nivell d'ajuntaments són els que coneixen més consells i governs autonòmics.
Carles Gunyalons, director general d'Esports, moltíssimes gràcies i molt d'esport.
Moltes gràcies a vosaltres, molt d'esport.